Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres i parlar de moltes coses que tenim per davant tota una hora fins les dues de la tarda per xerrar d'uns quants temes. Crec que interessants, o almenys els veiem interessants o entretinguts en aquest cas. Informatius també. I per posar el focus en estigmes també, encara que ara hi ha més coneixement. M'estic fent referència a l'autisme, el TEA, el trastorno de l'espectro autista. I és que, si parlem de l'autisme, no penseu, hi ha moltes persones que encara pensen que és una malaltia. No és una malaltia que s'hagi de curar, no. És un trastorn. És una manera diferent de processar el món. Mireu, tot i així, a Catalunya, el camí per a moltes famílies, que amb alguns dels seus membres poden tenir TEA, és ple d'obstacles. Diagnòstics, per començar, que triguen fins a 2 anys a anar a arribar, i un sistema que sovint s'oblida d'aquestes persones quan fan els 18 anys. Fins als 18 anys hi ha una atenció, un seguiment, però un cop s'arriba a la majoria d'edat, aquí paz i després glòria. Bé, posarem llum davant de tot això, almenys posarem el focus davant d'aquesta realitat. Intentarem trencar mites i intentarem també entendre que és del que segurament moltes vegades es cal, és entendre l'altra persona, entendre millor què significa viure dins de l'espectre autista. Perquè segurament això és el què. No saber com comportar. No és que hi hagi una mala fe darrere, no vaig per aquí, eh? Però sí hi ha una mena de no saber com comportar, no? Quan una persona diu, no, sóc autista o tinc TEA, ostres, com reacciones? Què fas? Què no fas? Possiblement calen també aquestes eines per un comportament normal, per dir-ho així, si me'n permeteu. No... Ricard Álvarez, com estàs? Bon dia.
Què tal, Cruz? Bon dia.
Com en podem entendre millor això de l'autisme, Ricard?
És que és complicat. Mira, per entendre millor aquest mapa de la neurodiversitat, he estat parlant amb la Berta Massaguer, és psicòloga experta en diagnòstic del trastorn de l'espectre autista, i sovint, com bé deies, ens preguntem com ho hem de fer, no? I també es pregunten quan cal actuar, o si una etiqueta és sempre sinònim d'haver d'anar a teràpia. La Berta ens ha aclarit que la clau no és el diagnòstic en si, sinó la necessitat de cada persona i el moment vital en què es troba en cada moment.
Una mica quan la persona ho necessiti, és a dir, no sempre per complir amb aquesta etiqueta diagnòstica ens cal una intervenció. Sí que habitualment, si el diagnòstic es fa, no?, en una edat primerenca o precoç, que els nens encara són petits, sí que es recomana iniciar una intervenció, però sobretot una mica en la línia d'així poder promoure un millor pronòstic, no?, i una millor funcionalitat.
Clar, és que aquesta mirada personalitzada és vital, especialment perquè l'autisme es manifesta de formes molt diverses. De fet, hi ha un biaix de gènere important, mentre que els nens els senyals poden ser més evidents, com la dificultat de respondre al nom o el joc solitari, a les nenes l'autisme sovint passa molt desapercebut perquè socialment s'adapten millor al que s'espera d'elles. Però més enllà dels símptomes, la Berta ens ha insistit que hem de deixar de veure l'autisme com una limitació i entendre-ho com una condició de la qual molts, fins i tot, se n'acaben sentint orgullosos.
El que s'intenta, no, justament, és promoure, doncs, això, que és una condició i que és una manera de processar, no, i d'integrar la informació diferent, ni millor ni pitjor, no? Llavors, sí que és cert, no, que s'ha utilitzat, doncs, el nom de autisme o ets un autista, no? Així, moltes vegades, amb aquest ús, quedant-se amb una part que, a més, no és real, no? És com molt estereotipada de que la persona està sola, no? Que no es vol relacionar, i a més és que aquest seria un dels principals mites de l'autisme. Moltes vegades sí volen relacionar-se, el que em passa és que no sé com fer-ho o just el context en el que estic no em ve de gust, no? Però no és que no vulgui o necessiti aïllar-me.
Per tant, el repte és que la societat i l'administració ofereixin els suports necessaris perquè aquesta manera diferent de processar no es converteixi en una exclusió, especialment en l'etapa adulta, Cruz.
Sí, sí, bàsicament l'etapa adulta, que és quan et deixen allà, sense un seguiment i t'has de buscar la vida. Ricard, moltes gràcies.
De res.
Mira, per entendre-ho encara millor, després del que ens explicava el Ricard amb la Berta, que és psicòloga, parlem precisament amb una persona que té TEA, que té trastorn de l'espectre autista, que és autista, vaja. Es diu Mariona Copons, la tenim al telèfon. Mariona, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre's, Mariona. Quants anys tens, tu, Mariona? Perdona la indiscreció, sé que això no es pregunta.
No, no, jo tinc 20 anys.
20 anys. Mariona, tu quan vas detectar que tenies TEA?
Ho va detectar la meva psicòloga quan tenia 14 anys.
I què passava? Com era el teu dia a dia? Què fallava allà?
Doncs bé, a veure, feia temps que ja sospitaven, perquè jo sempre havia sigut la nena rara de classe, la que parla molt i parla dels seus temes i de res més, i que té comportaments o reaccions així com considerades estranyes. El meu dia a dia abans era, bueno, com el de totes les nenes així d'aquí a l'escola, i passar-ho malament per les discriminacions, perquè al final sí que em comportava diferent i això tenia conseqüències.
Però tu eres conscient, no, de tot això o no?
Jo no. Però jo sabia que tenia alguna cosa, que em passava alguna cosa, que jo no funcionava com els altres.
O sigui, tu notaves que alguna cosa ahí no fallava alguna cosa, no? Que havia algun comportament estrany.
Sí.
Clar, suposo que això... Clar, com ho afrontes fins que t'ho diagnostiquen, que dius, ah, vale, és TEA, és autisme, i a partir d'aquí anem a fer tractaments. Però clar, fins aquell moment, tot això, Mariona, com ho gestiones?
Jo ho vaig passar molt malament, perquè tot va començar quan tenia 10 anys, vaig patir un cas de bullying molt fort i em van portar la meva primera psiquiatra que em va fer uns diagnòstics erronis, que és bastant comú en el món de l'autisme femení.
Uh-huh.
I em va medicar amb pastilles que no em van anar
bé.
Que
no tocaven, sí.
Que no tocaven, no. O sigui, abans del diagnòstic va ser dur, perquè... Em deien que tenia alguna cosa, però no sabien el què i no sabia quina teràpia havia de fer.
D'acord. Quan parles de que és més difícil en dones, per què és més difícil diagnosticar en dones?
Doncs perquè tots els estudis, com en la majoria de coses de la ciència, s'han fet amb
homes.
Amb homes,
això,
sí.
Això passa molt també amb els problemes cardíacs.
Sí,
els problemes també. Cardíacs seria una d'aquestes qüestions que tots els estudis, o la immensa majoria dels estudis, s'han basat en homes... I, clar, a vegades, quan es tracta de dones, a vegades es falla el diagnòstic. Suposo
sí, que totalment.
És la qüestió que ha passat aquí amb tu, en aquest cas. Bé, llavors, al final, et diagnostiquen que tens autisme, i a partir d'aquí què passa, Mariona?
A partir d'aquí, tot cap a millor. Evidentment, hi ha èpoques de tot i poden sorgir problemes, però em vaig poder lliurar d'un pes molt gran, que era sentir-me culpable o sentir-me com que no estava bé jo. A mi el diagnòstic em va regalar l'oportunitat d'entendre'm, de treballar-me i de tirar cap endavant.
De saber allà on tens aquests comportaments estranys, entre cometes, per entendre'ns, per què és, per què no és i com comportar-te i com fer-ho, no?
Sí, també em va servir per expressar als altres les meves necessitats per tal de que jo també estigui bé.
D'acord.
Que tots hem de fer una feina, no només la persona amb el diagnòstic, jo crec.
Hi ha estigma davant de l'autisme, Mariona?
Un munt.
O sigui, tu quan dius, mira, és que jo sóc autista, notes que hi ha algun tipus d'estigma o algun que ja et miren, ostres, no diré por... Però sí, aquella por que dona la ignorància, saps? Allò de que ostres, com no sé de què va, respecte, no?
O... Totalment. No només por, també hi ha molt paternalisme, o també hi ha com gent que et vol al·legar dient-te com... Ah, doncs no ho sembles, com si fos algo positiu. I sí, la gent reacciona de maneres molt variades i algunes a vegades poden molestar.
Ja. Quines són les que més molesten, Mariona?
A mi i a la majoria de persones que conec autistes ens molesta molt que ens diguin pues no ho sembles, o que ens diguin que coneixen una altra persona i que ells creuen que... O sigui, et volen explicar per què creuen que tu no ho ets i perquè tu tens
ja,
les capacitats, no sé què. Bueno, no sé.
Jo crec que aquí darrere no hi ha mala fe, no? En aquest cas.
No.
No hi ha una mala fe de molestar. El que passa és que, clar, la ignorància a vegades... fa que diguis sí. Això, no? O sigui, en un intent sí, sí. Que et trobis millor, el que fan és tot el contrari amb aquest comentari, que et sentis pitjor.
Total. Sí, jo ho entenc i per això quan em passa això jo intento explicar molts cops, no passa res, està bé, però mira, això que has dit no m'ha agradat, perquè conec molta gent que està cansada, perquè si t'ho diuen un cop està bé, però és que ja. Sol passar molt quan ets una persona autista i del funcionament, en teoria.
La darrera pregunta que et faig és, això ha significat o alguna barrera pels teus estudis, per buscar feina, per trobar, jo què sé, una parella, relacions socials o no?
Doncs en el meu cas sí. Amb el tema de... Amb tots els temes que hem comentat, per sí. Molts motius. Però sí, és dur. No és més com per les teves capacitats, sinó per com la gent es comporta al teu voltant. Jo he tingut professors que no m'han ajudat en la meva vida acadèmica i que al contrari d'ajudar-me, de fet, m'han posat com més patxes i traves.
Sí, més traves. No sé si això va per capes, és a dir, hi ha nivells de profunditat dins l'autisme o no?
Bueno, és que el que passa amb l'autisme és que hi ha, bueno, a nivell així més tècnic hi ha 3 graus, però el que sempre comentem a la comunitat és que no hi ha cap autista igual a un altre autista. És a dir, tots som totalment diferents.
Entenc.
Aleshores, és complicat.
És complicat, però un cop ja se sap cap on va i què passa, llavors entenc, com havies explicat, Mariona, que la qüestió ja és més fàcil, entre cometes, perquè ja saps què tens, saps què passa i saps que has de tenir. Et coneixes una mica més.
Sí, que... totalment.
Doncs, Mariona Copons, escolta'm, gràcies per la xerrada i per explicar-nos el tema, per ajudar-nos a entendre una mica millor tot això de l'autisme. Sí. Mariona, moltes
gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Plaem. Gràcies a tu per atendre'ns. I s'entén una mica millor tot això, eh? S'entén una mica millor. Va, que de seguida parlarem de les propostes de millora que ha presentat la Sindicatura de Greuges de Barcelona a l'Ajuntament. De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, si parlem de consells energètics, parlem de Fania Energia. Els agents energètics de Fania Energia, que ofereixen assessorament personalitzat, ens informen. Mira, sectors amb un alt consum d'energia com la indústria manufacturera o aquells que depenen d'equips electrònics com les oficines tenen diferents necessitats en quant a tarifes. La indústria manufacturera requereix tarifes que permetin cobrir el consum constant de maquinària industrial. Però el comerç minorista requereix tarifes ajustades a horaris específics i d'apertura i de tancament de botigues. D'una altra part, les empreses amb un gran consum energètic, com fàbriques o centres logístics, han d'optar per tarifes que ofereixin un preu competitiu en tot moment, especialment durant les hores punta. Així que pots comptar amb el tracte més professional i proper. Entra a fenienergia.es o truca gratuïtament al 900-215-470. Fenia Energia, la companyia dels instal·ladors.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Al menos la factura de la luz nos sigue dando un respiro. No solo por las rebajas de impuestos, sino por el paraguas de las renovables. Marzo no ha sido tan bueno como febrero, pero no nos podemos quejar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de la Ciutat de Barcelona ha presentat un informe sobre, sobretot, 10, entre moltes, veiem unes quantes, 10 propostes de millora de la ciutat. L'altre dia en parlàvem i ens quedaven unes quantes encara al tinter, I avui parlarem, com a mínim, de dues més. Dues propostes més de millora de la sindicatura de greuges. I per això parlem amb el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Escolta'm, quines són aquestes cinc millores que es proposa la sindicatura?
De fet, nosaltres en presentem 10. Bueno, presentem moltes propostes de millora. Sí. El que avui en parlarem només de 5.
De 5.
I la idea és això, la idea és presentar-les, que ja les vam presentar el darrer divendres de març a l'Ajuntament de Barcelona, al plenari. Uh-huh. Ara, el dijous dia 9, el presentarem al Saló de 100, al Saló de 100 de l'Ajuntament, perquè creiem que ho hem de presentar a la ciutadania. I el que fem és presentar tot el que ha fet la sindicatura durant l'any i 10 coses d'especial atenció. Una d'aquestes és el tema de l'ús institucional i social del català. El que veiem és que sí que hi ha un retrocés molt important en l'ús del català. Ja comencem a parlar d'emergència lingüística i el que creiem que molt bé ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que va anomenar una comissionada per l'ús social del català, però creiem que no és només nomenar aquesta comissionada, sinó reforçar, donar-li una estructura, donar-li recursos i, sobretot, que prestar especial atenció amb les polítiques lingüístiques de caràcter municipal i perquè sigui una efectivitat plena i efectiva del català en tota l'administració municipal, però també en aquelles empreses que contracta a l'Ajuntament de Barcelona, perquè hem rebut queixes d'empreses contractades per l'Ajuntament de Barcelona, sobretot destinades a ús turístic, en el que no es parlava el català. I nosaltres creiem que aquí s'ha de prestar especial atenció. Una altra proposta millor, aquesta és de caràcter estructural, és a impulsar la rehabilitació efectiva de determinats barris, com és el Besòs, el Maresme i la Trinitat Vella. El que veiem és que hi ha habitatges amb greus deficiències estructurals i patologies importants. Aquí es va fer un programa de rehabilitació urbana que es va iniciar l'any 2020, però hi ha greus retards, hi ha reiterats incompliments i el nivell d'implantació és molt baix. I el que veiem és que si no ens hi posem les piles, no es posa les piles l'Ajuntament de Barcelona, el que veurem són entorns que a poc a poc s'aniran degradant.
Aquestes serien dues d'aquestes, d'entorns en aquest cas. Per el concepte del català és una qüestió de les administracions i les empreses que contracten, no? Perquè, clar, possiblement la part ideal seria fomentar l'ús del català també socialment, encara que això és més difícil, suposo.
Clar, nosaltres el que diem és fomentar l'ús social i l'institucional. Nosaltres el que fem és, com hem controlem a l'Ajuntament de Barcelona, és aquest ús institucional, però sí que hauria de ser un ús social i també començar a perdre la por. És a dir, tenim dues llengües, el català i el castellà, hem d'usar indistintament i el que veiem és que a casa nostra i sobretot a Barcelona hi ha un retrocés de l'utilització del català. Per tant, hem de posar en valor les dues llengües, són les dues molt importants, però el retrocés que hi ha del català el que s'ha de fer és prestar una especial atenció per part de l'Ajuntament de Barcelona.
I conforme a la recepció de la degradació d'aquests barris que m'explicaves, d'aquestes zones que m'explicaves, l'Ajuntament està per la labor?
Sí, ara ha arribat a un acord l'Ajuntament amb la Generalitat, sobretot per això, perquè el que veiem és que això es va iniciar amb fons europeus, els fons europeus aquests ja s'han acabat, no s'està implementant aquesta rehabilitació i el que sí que hi ha un nou projecte 2026-2030 i el que s'ha de començar és els veïns i veïnes. Els veïns i veïnes que en el seu moment van creure molt amb aquesta rehabilitació, però el que veuen és que el nivell d'implementació és molt baix i el que veiem és que són unes deficiències estructurals molt importants i el que s'ha de fer és construir, però també rehabilitar, que per això és el paper important de l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, com sempre, moltes gràcies per explicar-nos aquests punts, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Aquesta és la situació. Hi ha unes quantes coses que, bàsicament, perquè tard o d'hora tot s'ha de millorar i tot es pot millorar. Tot, absolutament tot. Des d'infraestructures, maneres, formes, cultura... però s'ha d'estar a sobre moltes vegades. S'ha d'estar a sobre moltes vegades, si no, ens toca. Mira, de seguida arribarem a dos quarts. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis. Serà el moment de parlar de la meteo, que ens la podríem estalviar, perquè durant tot el que queda de setmana el que tindrem serà sol i buen tiempo. Bàsicament, les temperatures diurnes elevades, les nocturnes més retallades, sobretot a costa. Parlarem de la situació del trànsit, connectarem amb el Servei Català de Trànsit i tindrem les titulars d'esports avui amb l'inici d'aquesta ronda de quarts de final de Champions amb el Madrid, que juga avui davant del Bayern de Múnich. Parlarem de seguida aquí a Migdia Cope. I després parlarem de la missió Artemis II, que està tot arreu. És una mica una fotografia de la carrera espacial que hi va haver durant la Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. En aquell moment era una guerra declarada. En aquest cas, culturalment parlant, en aquest cas no, però hi ha una mera... A ver quién llega antes, los chinos o los americanos, és una qüestió. Però per què és tan important la cara oculta de la Lluna? Això en parlarem de seguida també amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona, que ens ho explicarà molt bé. Va, que de seguida arribem a 2:15 i actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
De dilluns a divendres.
Saludo al Poli Rincón. Hola, Poli.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
¡El superexpert!
Ai, Frenkie.
Ben dit.
A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
¿Quién es Cruyff?
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos. ¿Esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Fem un repàs a la informació de serveis i comencem per la meteo. Bàsicament, la meteo no té gaire història. Sol i buen tiempo. Temperatures molt agradables, fins i tot amb calor a les hores centrals dels dies i sobretot cap a l'interior, cap a ponent, és les temperatures, aquesta pujada de temperatures es nota més. Cap a costa queden bastant més frenades, però tot i així un temps molt de primavera, perquè per les nits és quan refresca a tot arreu, fins i tot, doncs, que esperem possiblement a tot estirar, és algun núvol despistat cap a Terres de l'Ebre. És la fotografia que tindrem de cara aquesta tarda i la fotografia que tindrem demà dimecres pel matí, 3:15 del mateix, possiblement amb un lleuger augment de les temperatures mínimes. Bàsicament és això. I així tota la setmana. És el que esperem dimarts, dimecres i espera que t'ho dic, dijous... No sé, la veritat, a veure com està la història. Doncs, dit això, anem a veure com tenim la situació esportiva. I la situació esportiva passa amb una nova jornada de Champions, amb un Barça preparant-se i un Madrid que juga avui. José Luis Gil, benvingut, com estàs?
Ben trobat, José Miguel, companys. Bona tarda.
Bona tarda. Com ho tenim, això?
Bueno, doncs ho tenim en la prèvia, ho tenim en preparatius. Ho tenim en preparatius perquè arriben els quarts de final de la Lliga de Campions, torna a la Lliga de Campions després de l'aturada de seleccions, i demà al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, tenim un Barça-Atlético de Madrid. Sí, un altre cop, Barça-Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Després de l'eliminatòria de Copa, després del recent partit de Lliga...
De fet, queden dos, el de dimecres...
Queda el de demà i queda el de tornada.
El de tornada,
sí, jo crec que d'aquesta temporada ja estarem llestos, de Barça-Atlético de Madrid. Recordem, els blaugranes, amb les baixes de Rafinha, de Marc Bernal i de Frenkie de Jong. El protocol blaugrana ha començat amb una mica de retard i és per això que tot va una mica endarrerit. Està en marxa la roda de premsa de Hansi Flick. Ja ha parlat Joao Cancelo, el jugador portuguès, el lateral del Futbol Club Barcelona, al qual li han preguntat, clar, tant Barça-Atlético de Madrid, tant Atlético de Madrid-Barça, queda algun marge per poder sorprendre el rival? Es pot veure alguna cosa nova arribats a aquesta alçada de la temporada?
Bueno, es un partido muy importante, eso sí. Sabemos que después tenemos que ir a Luanda a jugar, que es un campo muy complicado para todos los equipos de Europa, no solo para nosotros. Y bueno, el perfecto era hacer un buen resultado para nosotros mañana y ya casi sentenciar la eliminatoria, pero tenemos que estar preparados para todo.
Hem d'estar preparats per tot, per un... Miri, l'últim exemple, l'eliminatòria de Copa. Tempesta perfecta per part de l'Atlético de Madrid a l'anada, mm-hmm. I el Barça una mica més i ho aixeca la tornada a partir d'aquí.
Sí, però un plantejament de Simeone que era una mica lamentable, eh?
Bueno...
Sí. Jo, si fos colchonero, m'enfadaria plantejament del partit de tornada a la Copa.
És que no s'enfaden els matalassers amb Simeone.
Pues
no sé què ha de passar perquè l'afició de l'Atlético de Madrid s'empipi amb Simeone, faci el plantejament que faci. Aviam, el que sí que no val segur és l'últim partit de Lliga, sobretot perquè l'Atlético va posar molts suplents. I és allò, vostè ja en recorda quan jugàvem a les caniques i fèiem a la menti i a la verda?
Sí, senyor.
Doncs el de Lliga va ser el partit a la menti i ara arriba el partit a la verda. I abans, doncs escolti, Déu-n'hi-do, el clàssico de la Lliga de Campions, perquè és el partit que més vegades s'ha disputat a la història de la Copa d'Europa / Lliga de Campions, Real Madrid-Bayern de Múnich, Bayern de Múnich-Real Madrid, aquesta nit a les 9 al Santiago Bernabéu, on l'afició blanca espera veure un Madrid molt diferent del que van veure, entre cometes, al camp del Mallorca llançant incomprensiblement la Lliga a les escombraries. Total i absolutament, davant d'un Bayern que, ojo, estem parlant d'una de les millors davanteres d'Europa, amb Harry Kane al capdavant, amb gent molt potent i que estan fent una Lliga de Campions doncs, que fa pensar que el Madrid no ho tindrà precisament avui fàcil. Tot això, el Madrid-Bayern i l'altre partit del dia, que és l'Sporting de Portugal, Sporting de Lisboa-Arsenal, al Tiempo de Juego, amb Paco González i companyia. De la resta, coses més mundanes. El Girona va guanyar ahir 1-0 al Villarreal, agafa 8 punts de diferència sobre el marge sobre la zona de descens. I, home, el que era un Girona absolutament catastròfic després de caure al camp de la Ceràmica per golejada, ahir tot el contrari, és un Girona que ha recuperat les sensacions i que ha recuperat un concepte, el concepte família, que és el que volia remarcar Michel Sánchez a la roda de premsa posterior al partit.
Cuando tú pierdes, nadie quiere estar. Y éramos un equipo perdedor. Y aparece Onagi, aparece Lemar, aparece Axel, aparece, bueno, 12 fichajes, ¿no? 13. Y a los equipos perdedores no te quieres subir. Y a mucha gente ha remado aquí, ¿eh? Para conseguir que ahora sean una familia. Por eso se lo he reconocido a ellos y les he dado las gracias. Porque a veces, incluso en esos momentos, yo también me quise apartar un poco. Cometí ese error. Entonces, bueno, ahora veo un equipo que, pase lo que pase, estamos juntos y competimos como equipo.
El Girona va tancar la jornada número 30, obrirà la número 31, divendres, ja, d'aquí no res, divendres, el Santiago Bernabéu contra el Madrid. Bennat, lesionat ahir, és molt complicat que arribi, té un problema d'isquios, sí que tindrien més números per poder jugar aquest partit, Dani Blin i Arnau. A l'Espanyol, la gran notícia, ha tornat, ja està entre nosaltres, Charles Pickel, després de la classificació de la República Democràtica del Congo pel
molt
Mundial,
bé.
Festejos, recepcions, ja ha tornat Pickel, enfoquen... Clar, és que el proper de l'Espanyol és dissabte, derbi al Spotify Camp Nou davant del Futbol Club Barcelona. Atents a Esports Cope, perquè Quique Iglesias vol explicar cosetes. Tot i que avui, en principi, sobre el paper tenia festa, Quique Iglesias apareixerà a Esports Cope per explicar cosetes del Espanyol. La Lliga Femenina està a punt de caramel pel Futbol Club Barcelona després de la victòria davant del Badalona. Necessiten 3 punts més les noies de Pere Romeu. El que passa és que ara la competició s'atura perquè hi ha compromisos de la selecció espanyola classificatòria pel Mundial. I en bàsquet, doble cita important. Avui, a 8:15, Joventut AEK Atenes, això és Champions FIBA,
sí.
Caixa o faixa, si perd la penya, adeu, si guanya, força el tercer i definitiu partit, i a l'Eurolliga, Barça-Panathinaikos, Barça-Pau, per acabar d'aclarir quin futur li espera a la màxima competició europea a l'equip de Xavi Pasqual.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Batllori. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda. Va, que de seguida intentarem esbrinar o entendre per què és tan important veure la cara oculta de la Lluna. O sigui, quina és la part més important d'aquesta missió que tanta propaganda i publicitat té com és l'Artemis 2. De seguida en parlem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra. Por cierto, mira, hay dos letras que te ahorran muchos problemas. N-O. No, aquesta comissió del banc que cap. Ninguna persona t'ha explicat. No a una hipoteca plena de clàusules. Quan tens advocats com Legalitas, dir no. Quan tens advocats com Legalitas, dir no és molt més fàcil. N-O. No. Festa de Legalitas 900-100-662. També per autònoms i empreses.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero creer, quiero saber.
La missió Artemis 2 de la NASA ja va de retorn a casa. Ahir van fotografiar amb una precisió brutal la cara fosca de la Lluna, la cara oculta de la Lluna, i tornen cap a casa. Clar, moltes persones pensaven, vale, i per què no han aterrat? Aquest seria un què? No, aterraran d'aquí, penso, Artemis 3 cap al 2028, penso que és. Parlo de memòria, eh? Però per què és tan important això? Per què és tan important aquesta missió? I, a més, tota la propaganda que hi ha, aquesta guerra no declarada de veure qui arriba abans, si la Xina o els Estats Units, és una mica, recorda una mica a l'època de la Guerra Freda, amb aquella carrera espacial entre la Unió Soviètica, extinta Unió Soviètica, i Estats Units. Però per què és tan important? En parlem amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias.
Oye, ¿por qué es tan importante saber lo que hay detrás de la Luna? Es decir, en la cara que nunca vemos.
A ver, es que en esto ha corrido tanta tinta con lo de Artemis 2.
Sí, sí.
Es que nunca se había enviado una misión tripulada en la era de la informática en la que todo es instantáneo. Entonces ha corrido pues todas las noticias que uno quiera de todos los sentidos. Yo creo que el aspecto importante de ver la cara oculta realmente no es ver qué hay, porque eso ya lo sabemos, sino el hecho de que es la primera vez en 50 y tantos años que la gente la ve con sus propios ojos, no por medio de fotografías.
Antonio, el caso es que las imágenes que se han tomado de la misión, claro, no son comparables a las misiones de los años 70 o 50. Ahora la digitalización y las cámaras de alta resolución nos dan unas imágenes alucinantes de la Luna.
Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Yo creo que esta es la mayor diferencia. Pero hay que tener en cuenta que también se han tomado en esta época fotografías de la cara oculta de la Luna con máquinas automáticas. Por ejemplo, recuerda el Artemis 1 del año 22, de finales del año 22, creo que fue lanzado el 16 de noviembre. Lo recuerdo porque ese día cumpleaños mi padre. Ajá. El 16 de noviembre del 22, o sea que es muy actual. Y tomó unas fotografías de la cara oculta extraordinarias. Lo que pasa es que iba sin tripulación. Entonces, queda ese, ni que el ser humano no lo vio. Ve las fotos, pero no lo vio en directo. Hoy sí, lo vio en directo.
Estupendo. Y además de unas fotos del planeta fantásticas. Pero, ¿qué conclusiones se tienen que sacar de esta misión Artemis, Antonio?
Mira, la misión Artemis es una misión de prueba en la que, mira que no van a lunizar, sino que es una misión de prueba en la que lo que se requiere es verificar que todos los sistemas funcionen, que la seguridad de los astronautas sea la adecuada, que los astronautas aguanten y resistan la misión, etcétera, para misiones futuras que piensan ya de una manera u otra, porque hay varias proposiciones, alunizar. Esto es exactamente igual a lo que hicieron con las Apolos 8 y 10. La 8 llevó los astronautas hasta la Luna y dio algunas vueltas alrededor de la Luna y regresó. Y lo mismo que, y creo que la 10 también, la 9 no, pero la 10 creo que sí, lo mismo. Llevó los astronautas hasta la Luna y regresó sin descender para probar todos los sistemas. Esta es una misión de prueba.
Ajá, de acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿la siguiente ya será un alunizaje?
Se espera un alunizaje para el año 28. Pero es que en estas cosas nunca se sabe nada. Mira, esta misión estaba presionada porque ya sabemos todos que China está haciendo unas cosas impresionantes en astronáutica. Y entonces Estados Unidos no piensa dejar el liderazgo que ha tenido toda la vida, y no piensa soltar. Total, que esta misión estaba presionada, muy parecido a lo que ocurrió con la Apolo, por causas políticas, por una predominancia del poder político, digamos así.
Sí.
Entonces, pues básicamente es eso. Pero lo que se piensa es que para el año 28 los Estados Unidos pongan astronautas en la Luna, en la superficie de la Luna.
¿Hay posibilidades de que se adelanten otras potencias como China?
Es que nadie lo sabe, porque tú sabes que esos regímenes son muy herméticos y no dicen nada. Entonces, lo que sí es que la NASA ha estado muy dudosa de en qué punto están los chinos, que están más adelante o no. Y como no quieren dejar el liderazgo, por eso han acelerado un poco pues hacer esto. Y no sería nada raro. Mira que los chinos ya hicieron una proeza muy grande, que fue poner una nave en la Luna automática, ajá, en la cara oculta.
Sí, sí.
En la cara oculta, que es muy difícil porque no hay comunicación con la Tierra. Tuvieron que enviar un satélite antes a que hiciera de luno estacionario para poderse comunicar y descender.
Que eso ya ven, sí, es una auténtica proeza.
Totalmente, total, claro. Entonces, claro, la NASA está nerviosa porque le van a quitar su... Mira toda esta propaganda que han hecho. Aquí es que las redes sociales están saturadas de Artemis 2, saturadas completamente. ¿Por qué? Ellos son muy buenos para la propaganda. Y han hecho esta propaganda, y el mismo Trump puso un tweet ayer en que decía: todo el mundo está pendiente de esto.
Sí, sí.
Eso es lo que querían.
Pues sí, Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Hombre, con todo gusto, con todo gusto.
Un placer. No, i a més, després de tota aquesta propaganda i tot això, hi ha una part beneficiada, que és la ciència. La ciència se'n surt beneficiada d'este, a ver qui la tiene más grande, si em permeteu l'expressió, entre els Estats Units i la Xina, conforme a la carrera espacial, insisteixo que és una fotografia, amb les seves diferències, evidentment, del moment de la Guerra Freda. Beneficiat, la ciència. Vostès creuen que Trump està pensant en una altra història? Bé. En fin, es como darle una pistola a un mono. Básicamente es eso. Y cargada, además. Va, que de seguida rebrem en aquest estudi el Sergio Parra per fer un viatge. Un viatge d'autònoms.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es el momento de viajar. Es el momento de viajar de muchas y múltiples maneras. Eso sí, siempre poniendo el foco en algo siempre particular o peculiar que da o que nos dan estos viajes. Podemos hablar de muchas cosas, pero ya no es solo viajar por viajar. No me he ido a las Seychelles. No, no. Siempre hay un porqué. Y el porqué está dentro de la capacidad encefálica de nuestro Sergio Parra, nuestro viajero. ¿Cómo estás, Sergio?
Cabezón soy, ¿eh? Las gorras no me caben.
Tampoco tanto, ¿eh?
Un poquito, sí. No se nota, pero...
Bueno, no.
Está Pepe Navarro y yo.
Yo he visto cabezas más grandes.
Sí,
¿eh? La tuya. Sí,
bueno,
sí, bueno, sí, me alegro. Cabezas que incluso, si son dos palmos más altos, caen, porque no pueden mantener el equilibrio.
De pequeño, que era muy delgaduchi, pues era un chup, básicamente.
Ah, míralo. ¿Hoy dónde nos lleva, Sergio?
Bueno, pues hoy vamos a mirar las moscas que están en casa. Cuando en verano estás en casa y ves moscas...
Esto es un punto de aburrimiento, de estar tirado en el sofá muerto de calor y no puedes dormirte y entonces ves a las moscas y la vas siguiendo con la mirada.
Esos choques que dan contra la ventana, como si fueran tontas.
Sí, plan... es que tienes, de verdad.
¿Y dónde vas?
¿Dónde vas? No ves que hay un vidrio. No, no ves que no puedes pasar.
Eres tonta.
¿Por qué?
Pues te voy a dar un dato que te va un poco a desconcertar. Si tú, imaginemos que tienes 10 moscas en casa.
Bien.
Esperemos que no.
No,
eso
no,
significa
porque
alguien ha fallecido.
Intento cargármelas habitualmente, la verdad. Pero imaginemos
que tienes 10 moscas.
Sí.
De estas 10 moscas, lo más probable es que 5 sean al menos de especies diferentes.
¿En serio?
O sea, uno
¿pero
piensa,
cuántas especies hay?
Pues hay 160.000 especies diferentes de moscas.
¡Qué asco, por Dios! ¿Tanto?
¡Qué asco! Nunca hubiese pensado que es el adjetivo de... Hay mucha biodiversidad de moscas. ¡Qué asco!
¡Qué asco! Hombre, yo entiendo que son los insectos son esenciales pero para la vida en este planeta, pero que me dé asco también.
Son esenciales, sí. Esto es una pequeña anécdota para que veas hasta qué punto hay una gran cantidad de especies en el mundo. Muchísimas especies. O sea, de hecho, son incontables especies.
¿Pero en qué se diferencia una mosca de otra? Es que...
A ver, esto es solo científico, son muy maniáticos.
Claro, pero a ver, yo diferencio las moscas estas que se posan en las cacas, que son verdes. Vale, ya está. ¿Y el resto?
A ti te pasa como los... ¿Sabes los inuit que dicen que tienen muchos sinónimos para el color blanco de la nieve?
Ah.
Tú llegas allí y dices, ah, esto es blanco y se acabó.
Esto es blanco y se acabó, o sea que ya está. Blanco,
es la
punto.
Percepción de...
Mi percepción de colores es llega donde llega.
Claro, no. Hay muchas diferencias.
Ya lo supongo.
A veces son anatómicas, a veces son genéticas, a veces son pequeños detalles, pero bueno, es lo suficiente como para decir, vale, no son exactamente la misma especie. Viven diferente, tienen costumbres diferentes, tienen una esperanza de vida distinta, tienen a lo mejor pues más capacidad ocular, etcétera, etcétera.
Caray,
etcétera.
Muy bien. Miraré vale. Las moscas de otra manera a partir de ahora, ¿eh?
No solamente las moscas, sino la propia biodiversidad del mundo. Es decir, estamos hablando de que hay tantas especies, tantísimas especies, que solamente en un año normal,
sí,
se descubren entre 17.000 y 18.000 especies nuevas. Cada año.
¿Me dices en serio?
Te lo digo en serio. Y tú dirás, bueno, ya está, ¿no? Ya...
Pero son por unas que vienen, por otras que se van, ¿no? Porque también hay un alto nivel de extinción, ¿o no?
Hay un alto nivel de extinción y aún así te voy a dar un dato que te va a caer de la silla ahora mismo, que es básicamente conocemos aproximadamente entre el 14 y el 20% de las especies de la Tierra. El resto todavía no las hemos catalogado.
Pues sí es un dato importante, ¿eh? Sí es un dato.
terrestres, submarinas, marinas, en general.
En general, pero sobre todo el gran misterio está en ese mundo casi extraterrestre que es
el de los océanos.
El de los océanos, que tú sabes que apenas lo hemos explorado, porque sí, sobre todo a nivel abisal es muy bastante complicado meterse allí y hay especies inenarrables seguramente, ¿no? Pero incluso a nivel de suelo, continuamente se están descubriendo nuevas especies. Y como tú dices, algunas se han extinguido. Seguramente cada año se extinguen cientos de especies que ni siquiera están clasificadas. O sea, no nos hemos dado ni cuenta.
Que están ahí, llegan y se van. Y exacto, aquí nadie se ha dado cuenta, pobres.
Es como el que viene a una fiesta y nadie le importa.
Sí, sí, exacto, que es lastímica. Se queda ahí en un rincón.
No habla con nadie.
No habla con nadie hasta que decide irse. Y,
exacto.
Y ya está.
Exacto. Seguramente la mayor diversidad se encuentra en los insectos y en los hongos, porque son criaturas muy sencillas, son muy adaptativas, enseguida se adaptan a todo. Es decir, en cuanto tú echas un insecticida, un DDT, cualquier agente químico para eliminar, por ejemplo, cucarachas, esto lo saben muchos ayuntamientos, a las dos generaciones...
Ya se han adaptado.
Se han adaptado, son inmunes. Ya son otra especie nueva, totalmente adaptada.
Es alucinante. Esa capacidad de resiliencia es sinónimo de supervivencia, ¿eh?
Exacto. Entonces, habida cuenta de toda esta maravillosa biodiversidad, uno diría, bueno, pues para ver mucha biodiversidad, pues me quedo en casa y veo unas cuantas moscas, ¿no? Pero bueno, si quieres ver realmente muchas, muchas cosas distintas, muchos animales diferentes, como si de repente tuvieses tomado un ácido lisérgico y no paras de ver animales.
Cosas
de colores.
Cosas por el pasillo de casa.
Exacto. Pues te voy a decir el país que ostenta el récord de mayor diversidad, de biodiversidad de todo el mundo.
¿Costa Rica?
Por ahí anda, pero no es Costa Rica.
Tenía fama. He dicho Costa Rica porque tiene mucha fama, sí, de esta biodiversidad.
Estamos hablando de Brasil.
Brasil.
También es muy grande, es cierto. Pero bueno, básicamente se concentra todo
Y tienes la Amazonía ahí, que la Amazonía debe ser el punto clave de todo.
Exacto,
esto.
En la Amazonía es donde se concentra básicamente todo. O sea, es el lugar más biodiverso del planeta y alberga una de cada 10 especies conocidas de la Tierra.
Eso es mucho, ¿eh?
Muchísimo. Estamos hablando de millones de especies distintas solamente en esa región.
Caray.
O sea, si te das un paseo por allí, vuelves ya con un diploma.
No, pero el hecho es que no sé si llegamos a ser conscientes de la importancia de la Amazonia, precisamente, uh-huh, delante de todo esto. Cuando hay tantas quejas y protestas por la deforestación, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
El daño que se puede estar haciendo al planeta... Ya no en cuestiones de biodiversidad, sino de aire, etcétera, etcétera.
Claro, fíjate que mucha gente dice que es el pulmón del planeta y por eso hay que protegerlo, y no es tanto eso, porque realmente todo lo que genera la Amazonia lo vuelve a consumir, es decir, no nos llega prácticamente nada en cuanto a oxígeno y demás. Lo que es importante es a nivel de biodiversidad. Estamos perdiendo muchas especies si eliminamos la Amazonia, no tanto es que no perdamos, digamos, ya, oxigenación. ¿No?
Oxígeno de la atmósfera.
Y dicho esto, quizás
alucinante,
quieres darte un paseo por el metro cuadrado con el récord de biodiversidad. Es decir, que cada metro cuadrado es un sin parar. De bichos, de cosas...
Esto en el bar de... Yo conozco un bar en un pueblo que hay cada metro cuadrado encuentras una biodiversidad alucinante, ¿eh?
Pues si no sé si lo han medido o no, pero si no lo han medido, habría que medirlo. De momento, hasta que lo hagan, te puedo decir el lugar, según he encontrado yo, que es el Parque Nacional de Madidi. En Bolivia.
¿Ah?
O sea, esto es una auténtica locura. Básicamente porque es un parque que tiene mucho gradiente altitudinal, que se llama. Es decir, pasa de más o menos 180 metros a 6.000 metros de altura. Entonces, hay tantos niveles...
Un bosque vertical.
Claro, es como una escalera.
Sí, sí.
Entonces, hay todo tipo de criaturas adaptadas a las diferentes alturas, diferentes temperaturas, presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que das un paso... O dos pasos, ¡boom! Bueno, un montón de especies nuevas.
Porque va subiendo.
Exacto.
¡Qué chulo!
Luego, si nos quedamos solamente en el tema de los árboles, a quien le guste mirar árboles...
Sí, abrazarlos.
Abrazarlos.
Exacto, sí,
demás.
Esto es muy woke.
Muy woke. Os recomiendo ir al Parque Nacional de Yasuní, en Ecuador. O sea, aquí solamente en una hectárea de este parque, se han encontrado más especies de árboles que en todo Estados Unidos y Canadá juntos.
¡Caray!
En una hectárea.
Pero fíjate tú que estás hablando de países que están todos en la parte sur del continente americano.
Sí. Sí.
Hay una concentración importante ahí, ¿eh?
Exacto. Ahí es donde hay más concentración, sobre todo por las condiciones climatológicas y de humedad. De hecho, hay más patógenos en el Sudamérica. y sobre todo en los trópicos y tal, que en el resto del mundo. Y eso, ya como curiosidad final, si quieres, ya para que dejarte pensando.
Adelante, sí, sí.
¿Sabes por qué hay más diversidad lingüística precisamente donde hay más biodiversidad?
Va, sorpréndeme.
Debido a los patógenos.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Bien. En realidad la gente cree que hablamos de maneras distintas con diferentes idiomas porque nos gusta comunicarnos. No.
¿No?
Es una manera de etiquetarnos. Antiguamente cuando éramos cazadores-recolectores, éramos grupos pequeños.
A ver qué me vendes, ¿eh?
¿Tú no te has fijado que aquí pasa en Cataluña, vamos a decir claramente?
Sí.
El que no tiene acento catalán, por ejemplo, muy preciso, pues puede ser que diga, ah, míralo, no eres catalán, no, eres un charnego.
No, no, incluso dentro de la misma zona, tú eres de Lleida, tú eres de Tarragona, exacto, tú eres de la Vall d'Aran, tú, exacto, eres de Girona, catalá central, tú eres un pixapins de Barcelona.
Exacto, nos etiquetamos mucho. En Londres pasa mucho que si eres actor en Londres, si quieres un papel, tienes que estar adiestrado al menos en 17 tipos de acentos, en plan del clase alta, de no sé qué, de no sé cuánto, del barrio de no sé dónde, porque cada uno tiene su propio acento, su propio dialecto.
¿Y esto qué tiene que ver con los patógenos?
Bien, si te fijas, enseguida catalogamos a la gente que habla distinto a nosotros. Se nos activa una parte del cerebro como de alarma y de alerta. Cuando antiguamente éramos grupos pequeños, que íbamos merodeando, ¿no?, por Sudamérica, por ejemplo, la manera más fácil de no interactuar con personas fuera del grupo era darse cuenta que hablaban de manera distinta. Nos daban miedo, nos alejábamos.
Entiendo. Con lo cual, las enfermedades de ese, exacto, grupo no se contagiaban al tuyo.
Los que, digamos, no tenían miedo de hablar con extranjeros por su idioma, se contagiaban de enfermedades y se morían. Y los que sobrevivían y se reproducían son los que, viendo a un catalán hablando mal, catalán decía,
ya no
me interesa.
Ya no me interesa.
No te cases con mi hija.
Ya está. Claro, entonces la viruela no entendió mucho de eso, ¿no? En este, exacto, caso. La viruela en este caso, ¡buah!
Alucinante. Y de ahí procede, esto es una teoría, ¿eh? No sé, sí, seguro. De ahí procede la idea de por qué hay tanta biodiversidad lingüística en algunos lugares y tan poca en otros. En los lugares tropicales hay, de hecho hay una isla en el sudeste asiático, que es una isla muy pequeña, de apenas 15 o 20 kilómetros, no recuerdo el nombre, que tiene 15 idiomas distintos y de hecho no se parecen nada entre sí.
Alucinante. Caray.
Ahí lo dejamos.
Sergio Parra, muchísimas gracias.
A vosotros.
Amb el Sergio Parra me ha dejado flipando. Tanquem. Recordar, això sí, que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, o Cope Catalunya, si poseu el cercador Cope Catalunya, ja us sortirà la portada de Cope Catalunya, o a les aplicacions mòbils, tant per Android com per iOS. Allà busqueu Cope Catalunya i trobareu totes les nostres xerrades i, evidentment, també totes les de la casa, eh? Ara arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin l'abraçada i la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.